La taula de l'Evangeli.
Bon dia, com anem? Salutacions ben cordials i l'agraïment per la seva fidelitat al programa. Som a la sintonia de Ràdio Estel, a la taula de l'Evangeli. Ens trobem al desè diumenge de durant l'any, litúrgicament parlant. Tot seguit presentem els nostres convidats i començarem la tertúlia al voltant de les lectures de la missa d'avui. Comptem amb la col·laboració de la secretària de l'Associació Sant Josep de la Muntanya de Barcelona, l'Àngels Arrabal, a qui saludem. Bon dia, Àngels.
Déu vos guard, bon dia.
Gràcies per ser de nou aquí. I també amb el diaca de l'Arquebisbat de Barcelona i periodista responsable dels continguts religiosos de Ràdio Estel, d'aquesta casa, l'Ignasi Miranda. Hola, bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia.
També gràcies a tu per ser aquí.
Gràcies a tu, Maria.
Ell juga amb avantatge perquè juga a casa seva.
Sí, és veritat,
Ets una digníssima visitant. Estàs tu també a casa teva, Àngels.
Comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 10 de durant l'any és del llibre del Gènesi i del capítol 3.
Després que l'home hagué menjat el fruit de l'arbre, el Senyor Déu el cridà i li digué: «On ets?» Ell li respongué: «He sentit que us passejàveu pel jardí i com que vaig nu, he tingut por i m'he amagat». Li digué el Senyor Déu: «Qui t'ha fet saber que anaves nu? És que has menjat el fruit de l'arbre que jo t'havia prohibit de menjar?» L'home li digué: «La dona que m'heu donat m'ha ofert el fruit d'aquell arbre i n'he menjat». El Senyor Déu digué a la dona: «Per què ho has fet, això?» Ella li respongué: «És que la serp m'ha enganyat». El Senyor Déu digué a la serp: «Ja que has fet això, seràs la més maleïda de totes les bèsties i de tots els animals feréstecs. T'arrossegaràs sobre el ventre i menjaràs pols tota la vida. Faré que sigueu enemics tu i la dona, i el teu llinatge i el d'ella. Ell t'atacarà al cap i tu l'atacaràs al taló».
El llibre del Gènesi ens explica en clau religiosa i no científica l'origen del món i de la humanitat, i, com hem escoltat a la lectura, de l'existència del mal i del pecat. Parlar de pecat avui sembla que...
Sí, sembla que estigui prohibit. Sí, ja que parlàvem de la prohibició de l'arbre prohibit. Sí, ara sembla que es prohibeixi parlar de pecat. Si us en recordeu, Maria i Àngels, diumenge passat parlàvem de traïció, és a dir, els éssers humans hem traït Déu, i el Senyor, en aquest cas vist des del Nou Testament i Jesucrist, ens allibera amb la seva sang. Doncs aquí tenim l'origen, el que va ser la traïció, efectivament, des d'una visió religiosa, no necessàriament científica, ni sabem quants anys o milers de segles fa que va passar això.
A mi aquest text em fa pensar, igual que, com tu deia, feies referència el diumenge passat, a... Quantes excuses tenim sempre, no?
És que aquest m'ha enredat.
Aquest m'ha enredat. No, jo no volia, aquest m'ha enredat. O molts pares, ho dic per tu concretament.
Sí, sí, sí.
No, el meu fill és molt bo, però s'ha juntat amb uns mals companys. O sigui, ningú és dolent. Segons com, si escoltes a la gent, ningú és dolent. Però hi ha una cosa que em crida també l'atenció, i és que Adam li dona la culpa a Eva. Eva li dona la culpa a la serp. I Déu li dona la culpa a la serp, també. No es planteja, no els hi pregunta, no els hi diu: «M'esteu enredant perquè ho heu fet tots tres», no? Vull dir, quantes vegades deixem d'assumir les nostres responsabilitats? Una serà per comoditat, però les altres perquè no estem disposats a primer analitzar què és el que correspon fer. Això que... Diu que ara no es pot parlar de pecat, però ara que s'ha posat de moda el discerniment, doncs aquest discerniment continu que hem de fer de totes les nostres actuacions. Si som persones, si ens autodefinim com a persones, hem d'assumir aquesta responsabilitat que tenim a l'hora de prendre les decisions. Per tant, amb dona, amb serp, amb parents o amb amics que ens influeixin, tu has d'estar prou format i has de tenir la teva visió ben clara de què és el que et correspon fer. Mm-hmm. Unes vegades costa més, altres costa menys, però tu ets responsable de les teves decisions. Ja no m'atreveixo a dir amo, perquè malauradament hi ha moltes situacions que condicionen aquesta decisió, però passar-li la culpa a un altre no és de recibo, a mi no d'entender.
Però és curiós que la por també hi és aquí, no? La por a reconèixer, hi ha una dita catalana que diu pecat amagat mig perdonat, sí. No vol dir que hàgim d'amagar els pecats, sinó que els hem d'interioritzar precisament per alliberar-nos-en. I si els hem de reconèixer, els reconeixem. Aquí no es dona això, però sí que jo crec que aquesta escena tan important, no?, per entendre la història de la salvació, ens aboca al que és el preludi del perdó i de la reconciliació, no? Ha d'haver-hi un trencament perquè després hi hagi una reconciliació.
I bueno, de fet, al final ja ho diu. La dona que t'atacarà el cap i tu li atacaràs el taló és un preludi d'aquest enfrontament, però d'aquesta superació a través de Maria, a través del perdó. Però sí que, Renoi, costa assumir les nostres decisions. Millor dit, costa prendre decisions moltes vegades, davant de les diferents situacions en les que ens trobem.
Potser ens aniria bé insistir o incidir més en la formació del discerniment espiritual. Potser a vegades no afinem prou, però no en soc mestra ni molt menys, però que pensar-hi més, o sigui, realment el discerniment espiritual ho hem cultivat, ens anem formant, ens deixem interpel·lar pels altres, per les circumstàncies, pel que Déu ens dona i ens diu a través de les persones. No sé, què us...
Sí, penso que és important també l'examen de consciència, és a dir, que moltes vegades patim per causa d'altres, no hem de jutjar, i ens abstenim de fer la nostra pròpia autocrítica. Encara que la nostra culpa potser humanament no sigui ni del 10%, però també ens hem d'examinar. I això és una mica el que Déu ens demana, també a partir d'aquesta seqüència que hem escoltat del Gènesi.
Home, això que dius, Maria, em fa pensar que l'eix del discerniment del Pla Pastoral de l'any passat, un dels objectius era aquesta formació en el discerniment. Aquesta, a part, jo crec que no sé si és una societat líquida, fluida, jo no sé, ja no sé exactament quin tipus de societat tenim.
Se li posen tots els qualificatius.
Tots els qualificatius. Però, home, si no li vols dir pecat, perquè és una, no sé, doncs perquè també hi ha modes a l'hora de parlar, però hi ha responsabilitats, Vull dir, i tu no estàs en el món solet. I llavors, en el moment, jo estic completament d'acord amb el de l'examen de consciència que s'hauria de fer, però si tenim una ànima mitjanament formada, jo m'atreviria a dir-te que a la que la fas ja tens com una fiblada al cor de veure que no has fet bé. Però això també està molt vinculat, a mi modo d'entendre, i em puc equivocar, amb aquesta individualització de la societat. Llavors, clar, si jo sóc la mida del món, doncs tot l'altre són... Hi ha ni persones, però bueno, persones i coses que estan al meu servei. No, quan tu ets conscient de que estàs compartint el món amb un altre i que li deus una atenció, un respecte, una escolta, que de vegades ens emparrem a organitzar uns programes immensos. No, només cal que escoltis, que te senti, que seguis al costat d'un altre i l'escoltis i comparteixis amb ell la seva... Llavors ja veuràs com aquesta persona t'interpel·la perquè tu no pots anar pel món arrasant. No?
Tot però, és ajuda per entendre la voluntat de Déu. Mai l'entendrem del tot, no tindrem una veu segurament que ens dirà això és el que jo vull.
Un WhatsApp.
O com el que van sentir en el baptisme del Senyor, no? Aquest és el meu enviat. No ho sentirem, però sí que podrem saber coses.
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la segona carta de Sant Pau, als Corintis i del capítol 4.
Germans, l'Escriptura diu: «Em sento ple de fe i per això he parlat. Nosaltres, doncs, que tenim el mateix esperit de la fe, també ens sentim plens d'aquesta fe i per això parlem. I sabem que aquell qui ressuscità Jesús, el Senyor, també ens ressuscitarà a nosaltres amb Jesús i ens portarà a la seva presència juntament amb vosaltres. Perquè tot això és ben bé vostre. Així la gràcia de Déu, que es multiplica a mesura que s'extén a molta gent, farà que sigui desbordant l'acció de gràcies a la seva glòria. Per això no ens desanimem. És veritat que la vida d'homes que vivim per fora es va consumint, però la que vivim dins nostra es va renovellant cada dia perquè el pes lleuger del que ara sofrim, que dura tan poc, va acumulant un pes incomparable de glòria que durarà per sempre. I nosaltres no apuntem a això que veiem, sinó a allò que no veiem, perquè les coses que veiem passen, però les que no veiem duren per sempre. El nostre cos, que és la casa i el tabernacle de Déu a la terra, serà destruït, però sabem que tenim al cel un altre edifici, un temple que és obra de Déu, no fet de mà d'homes, etern.
Una lectura que ens parla del nucli de la fe i de la proclamació de l'Evangeli. Pau continua reflexionant sobre el seu ministeri enmig de la comunitat, que moltes vegades es troba en tribulacions i dificultats. Mm-hmm. Ho traslladem també als nostres dies o què? Què us sembla?
Tu què creus?
Jo pregunto, perquè potser no cal.
Mira, jo crec que... que hem passat, que l'Església en general ha passat, almenys aquest país, d'arrollar a esconder-se. I ni l'uno ni l'altre és bo. No? Llavors, aquells que tenim la sort de tenir aquesta vivència, aquesta confiança amb el Crist, l'hem de compartir. Sí que és cert que no d'una forma invasiva, sinó propositiva, d'una forma testimonial, però hem de ser capaços de parlar de Jesús. Aquesta societat que ha descobert que pot viure sense Déu. Ja no necessita Déu la societat. El problema ja no és l'ateisme, el problema, a mi modo d'entendre, és la indiferència. No? Però, clar, quan aquesta societat se sent buida, que aquí és on ho vinculo amb el que diu Sant Pau, treballem amb una fita superior, el que tenim al cos és finit, clar, molt bé, la societat no deu d'estar quan l'índex de suïcidis augmenta d'aquesta manera tan espectacular, no? I això sí que una mica, tu deies, pecat no...
Pecat amagat, mig perdonat,
clar,
sí.
Bueno, doncs que no es publiquin els índexs de suïcidi no vol dir que no existeixin, eh?
No, és clar.
No existeixen. Llavors, clar, si no tens una mira més enllà del que és este mundo, pues clar, està sense sentit.
El missatge de Pau aquí és clarament escatològic, salvífic, ens parla de la vida eterna, de no posar la nostra felicitat en la temporalitat. Però, clar, hem d'estimar la vida, també. No ens la podem treure forçadament, això està clar.
Clar, però aquest suïcidi, malauradament hi ha molts malalts, malalts a part, eh?
Sí, sí.
Però aquest augment es dona amb la insatisfacció, el sense sentit que té la vida per molta gent. Perquè, clar, un cop has fet tres o quatre coses i cada vegada més abans, doncs és com la gent que menja cireres al desembre. O sigui, se les menja una vegada, però les cireres són del maig.
Sí, sí.
Llavors, si tu vas cremant etapes amb aquesta velocitat... pel sols fet de cremar-les, pel sols fet d'haver-les viscut, la vida és molt més enllà. Llavors, clar, per sentit, un embaràs és un problema, una persona gran és un problema, una malaltia no se sap afrontar, perquè, clar, com que és la immediatesa, el gaudi de la immediatesa, clar, és que la vida és tot un projecte i és molt més llarg. I si no tens projecte més enllà de la vida... clar, això no té cap sentit.
Per això Sant Pau comença dient em sento ple de fe i per això he parlat. És a dir, que la fe és la que necessitem per estimar la vida temporal, però per no absolutitzar-la, és a dir, per creure que el Senyor ens té preparat un paradís quan se'ns consumeixi el cos, també seguint Sant Pau.
I quan diu, em sento ple de fe, per això parlo, per això he parlat, parlem nosaltres de la nostra fe? O som tan respectuosos amb la intimitat dels altres que no gosem... Perquè sí que és cert que jo no li pregunto a la gent si són del Barça o de l'Espanyol, però quan el Barça o l'Espanyol guanyen, la gent ho comparteix.
Clar. Sí, sí, tenim tot el dret a compartir-la i hem de respectar. I a més, fins i tot, el compartir-la forma part d'aquest respecte que donem.
Que mereixem. Però què ho fem? Realment per respecte? No. Perquè no per respecte a l'altre, sinó per respecte a nosaltres, respecte humà, que no som capaços de manifestar-nos com a tal, no? I per això, si tenim aquesta fe, jo crec que estem obligats a manifestar-la, a compartir-la, a publicar-la.
No quedar-nos-la per a nosaltres, sinó compartir-la, proposar-la. Joan Pau II ho va dir en una de les seves frases lluminoses, no? La fe es proposa, no s'imposa.
Sí. Però no ho fem habitualment. Jo crec que això també és una falta de caritat, perquè a qui se li dio gratis, tiene que dar gratis. I si jo he rebut aquesta fe, estic obligada a compartir-la. I estic obligada a explicar que les primeres comunions, per exemple, no són bodes amb casaments en petit i que les confirmacions no són festes de 15 anys,
sí, sí,
sinó que estem parlant de Jesús, estem rebent a Jesús, estem rebent l'Esperit Sant, i això és algo més que una festa.
I l'Esperit Sant ens pot ajudar, com ajudava Sant Pau en el seu temps, a dir les paraules justes, a tenir pedagogia, perquè, clar, som humans i moltes vegades podem dir una cosa sobre el Senyor, sobre Déu, i l'altre s'espanta.
Sí.
Encara que reconegui la meva llibertat de dir-ho, eh?
Sí, però moltes vegades s'espanten perquè, per la mateixa raó, que no es volen enfrontar a la mort, per exemple, o a la malaltia, perquè no volen saber que existeix. Perdona, si vols no t'ho explico, però si hi ha alguna cosa certa a aquesta vida... és que et moriràs.
Sí, sí, i Sant Pau li dona aquesta volta, no? Li dona aquesta visió d'eternitat. Tens un altre edifici, jo he dit un paradís, ell parla d'un edifici una mica més senzill. Un edifici obra de Déu.
Anem per l'Evangeli.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Aquest diumenge 10 de durant l'any, l'Evangeli és de Sant Marc i del capítol 3.
En aquell temps, Jesús entrà a casa amb els deixebles i tornà a reunir-s'hi tanta gent que no els quedava temps ni de menjar. Quan els seus sentiren dir el que feia, hi anaren per endur-se'l perquè deien que havia perdut el seny. Per altra banda, els mestres de la llei que havien vingut de Jerusalem deien que estava posseït de Belzebul i que treia els dimonis pel poder del rei dels dimonis. Jesús els cridà i els rebatia valent-se de paraules. Els deia... Com pot ser que Satanàs vulgui treure fora Satanàs? Si un reialme es divideix en faccions que lluiten les unes contra les altres, no pot durar gaire temps. I si dins d'una família hi ha divisions, tampoc pot durar. Igualment, si el regne de Satanàs s'ha dividit en faccions que lluiten entre elles, ja no se sosté, no pot pas durar. A casa d'un guerrer valent ningú no pot penetrar-hi per prendre-li el que té sense encadenar-lo abans. Només així li podrà saquejar la casa. Us ho dic amb tota veritat. Per més pecats que un home cometés i per més blasfèmies que proferís, Déu està disposat a perdonar-lo. Però el qui injuri a l'Esperit Sant, Déu no el perdonarà mai i sempre serà reu del seu pecat. Jesús va fer aquesta afirmació perquè deien que tenia un esperit maligne. Després arribà la seva mare amb els seus germans i de fora estant el fan cridar. La gent que seia al voltant d'ell li diu «La vostra mare i els vostres germans són aquí fora, que us volen veure». Ell els respon «Qui són la meva mare i els meus germans?». Llavors, mirant els qui seien tot al voltant, diu «Aquests són la meva mare i els meus germans». Tothom qui compleix la voluntat de Déu és el meu germà, la meva germana, la meva mare.
Un evangeli on trobem diversos episodis i temes que d'alguna manera s'interrelacionen. Al final del fragment, Jesús diu quins formen part de la seva família, els que compleixen la voluntat de Déu. Això està ben aviat dit, complir la voluntat de Déu. A veure, situem-nos avui. Va.
Hi ha moltes idees, si vols començar tu, Àngels.
Jo dels pecats de l'Esperit Sant no parlaré, perquè no els hi he entès mai, per tant jo t'ho deixo per tu. Però
amb molt de gust intentaré però, dir sí, alguna cosa.
Sí que m'ha cridat l'atenció, vinculant-lo amb lectures anteriors, els guerrers valents. Els guerrers valents, en aquest cas, serien els que estan formats, els que tenen clara quina és la seva fe, quina és la seva pertinença, quina és la seva confiança en el Senyor. Si tu estàs arrelat en la teva fe, o et lliguen o no et poden robar aquesta fe, no? Vull dir que
poden robar tot menys la fe.
Menys la fe.
Hi ha una vegada el bisbe Juan José Aguirre de l'Àfrica. Sí. Em va impressionar molt aquella frase, un home perseguit per ser bisbe.
Sí, sí, és al Congo està.
Em sembla que és a la República Democràtica del Congo, si diria. Sí. O no, la República Centreafricana, em sembla.
I va amb les diferents integrants de tribus per tot.
Acull musulmans, sí, ofereix el perdó. Mm. Bé, és un exemple.
Sí, he llegit d'ell moltes vegades. I això, pues, la mare i els germans, els que som conscients de qui és el nostre Déu i amb qui ens devem, no? I llavors, si nosaltres som conscients de qui ha estat Jesús per a nosaltres, que és el nostre Salvador, la raó de la nostra vida, és possible que fem alguna cosa que sigui contrari amb ell? Sant Agustí deia, estima i fes el que vulguis, amb tota la seguretat de que si estimes, segur que no faràs una cosa que a mi em perjudiqui, no? Vull dir, llavors, nosaltres som els germans actuals d'aquest Jesús.
Mm-hmm. Sí, el Senyor Jesús, quan parla del pecat contra l'Esperit Sant que ens fa reus, jo crec que el que vol dir aquí és, dintre de la dicotomia entre buscar Déu o rebutjar-lo, el qui el rebutja conscientment. Aquest és el pecat contra l'Esperit Sant. És a dir, no és allò de dir, ai, és que trontolla la meva fe, és que ara tinc una crisi, és que ara no hi crec. Això no és el pecat contra l'Esperit Sant. Hi ha molta gent que no creu i té bona fe i és molt bona persona. El meu pare em posava l'exemple d'un amic seu, ateu, evidentment no hem de jutjar mai ningú, que una vegada per una coincidència d'una cruïlla d'un carrer li va dir, mira, t'ha passat això que t'havia passat fa uns dies, la providència. I aquest amic li va dir, miri, Ezequiel, en la providència no creuria encara que em caigués una llum de l'esperit al davant. Clar, això no és. Això, o sigui, l'ateisme portat a aquest extrem és el que el Senyor ens diu que no es perdona, però no és que no ens vulgui perdonar, perquè la frase anterior també és igual o més important, no? Sempre està disposat a perdonar-lo. Només, us ho dic amb tota veritat, per més pecats que un home cometés i per més blasfèmies que proferís, Déu està disposat a perdonar-los. Fins i tot aquest senyor, que us he posat com a exemple, sense dir cap nom, evidentment, pot penedir-se d'això al minut següent i dir, Senyor, perdona'm, si existeixes.
Sí, no, jo crec que m'ho has aclarit molt quan has parlat del rebuig a l'Esperit Sant.
Exacte, el
no?
Rebuig conscient.
Quan tu ets conscient.
Encara que no li diguis Esperit Sant, el rebuig a un Déu.
A Déu, el rebuig.
És que jo el rebutjo, és que encara que existeixi, no em vull saber res. Mm. Vés-te'n. No? Aquest és el pecat contra l'Esperit Sant.
I molta més raó quan, si ets creient, perquè el que no ha tingut la possibilitat de conèixer Déu o Jesús, pues mira, no, però conscientment rebotar-se contra aquest Déu, aquest sí que és un... Bueno, és que no sé si es pot perdonar o no, és que d'igual, no li arribarà.
Clar, el Papa Francesc ens recorda sovint que Déu no es cansa mai de perdonar-nos, som nosaltres, en tot cas, els qui ens cansem de demanar-li perdó, i això entronca perfectament amb aquesta frase. El dia de l'Ascensió, ara fa unes poques setmanes, es proclamava el final de l'Evangeli de Marc, aquest text és de l'Evangeli de Marc, i es parlava també dels qui creuen se salvaran i els qui no creuen es condemnaran, ens deia això el Senyor. Llavors, en una reunió bíblica de la meva parròquia, tothom estava esgarrifat. I què vol dir això? Que si tinc una crisi em condemnaré, si em moro enmig d'aquella crisi. Llavors jo vaig intentar treure, i em sembla que altres també, la idea aquesta, no? La dicotomia és buscar-lo o rebutjar-lo. Potser hem de deixar en un segon pla això de creure o no creure. Buscar Déu o rebutjar Déu. Aquesta és una mica la clau, la dicotomia.
Perquè si la teva predisposició és apropar-te a Déu, acostar-te a Déu, si en aquell moment no... Això suposo... Ara us diré una altra de les meves barbaritats. De vegades a les meves amistats em diuen, però això de la fe, dic, mira, això de la fe no t'ho puc explicar, és com estar enamorat. Vull dir, per què t'enamores d'un i no t'enamores de l'altre, no? O per què s'enamoren de tu i no s'enamoren de mi, que sóc molt millor que tu. Vull dir, això és una cosa que fàcil d'entendre. Llavors, la fe deu ser exactament el mateix, no? No sempre suposo que les parelles tenen aquell mateix nivell d'enamorament que tenien als 18 anys, o als 20, o als 35, quan es van conèixer, no? Però això no treu que no hi hagi aquest desig de mantenir l'estimació, de mantenir la unió, de mantenir el projecte comú, no? Llavors, clar, si tu, per la circumstància que sigui, estàs passant un moment de menys efervescència, perquè és difícil, no, si et sents estimat, no tornar a aquesta estimació, no? Però segur que hi ha moments més secs i moments de més efervescència. Això no és responsabilitat teva, no és culpa teva.
L'exemple que poses és molt, molt entenedor, eh? L'amor. L'amor és la clau, és el que uneix la parella. Sí. I no poden estar sempre enamorats. Uns a èpoques estaran enamorats, altres no. Fins i tot a vegades estan separats un temps i tornen. Mm-hmm.
Bé, vosaltres també podeu tornar, si voleu, diumenge vinent, perquè aquesta conversa és molt interessant i l'hem deixat a mitges.
Mare
meva. Àngels, no vols venir? No vinguis, eh?
Sí, cap... sí. Jo, si ve l'Ignasi, vindré.
I jo també, si ve l'Àngels.
Molt bé, doncs, Ignasi Miranda, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies també, Àngels Arrabal, per aquesta participació en el programa i a vosaltres, fins diumenge vinent a vosaltres. També un agraïment a Jordi Carretero, que ha estat a les Vies del So, a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures, i com no a vostès, amics i amigues del programa, per la seva fidelitat, diumenge rere diumenge, aquí en la sintonia de Ràdio Estel, el programa La Taula de l'Evangeli. Ja saben que si ho desitja ens agradarà comptar amb vostès diumenge vinent, que com tornarem a comentar, la paraula de Déu, el missatge de les lectures de la missa dominical. Finalment, doncs, agrair-los els seus missatges de correu electrònic que ens fan arribar, comentaris, suggeriments, opinions sobre el programa. Gràcies de debò per fer-ho. Res més, que passin una bona setmana, una abraçada per a tots. Us ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.